Bon dia, són les 8, arrenquem el matí. A Ràdio Estel tenim 8 graus a la ciutat de Barcelona, 0 graus a Girona, Tarragona, en tenen 9 a Lleida, 3 graus sota 0, 1 grau sota 0 a Manresa i 4 graus sota 0 a Ripoll. Fa una mica menys de fred, bàsicament a la costa i al prelitoral central, però seguim en general amb un matí molt fred. Al migdia serà com el de ja fa dies i dies. Avui és dijous 27 de gener.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, això sí que arrenca, com sempre, amb tres protagonistes. Els dos primers ens acompanyaran en directe a partir de 8:45 del matí. Són Javier Pacheco i Camil Ros, els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT a Catalunya, respectivament. Ahir es van trobar amb la ministra de Treball, vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, que segueix a Catalunya. De fet, avui visitarà la fàbrica de SEAT. Sindicats i govern han pactat una reforma laboral que ara està encallada al Congrés. Esquerra i la resta de partits que van fer president a Pedro Sánchez es resisteixen a aprovar-li aquesta reforma laboral. Puc entendre que no els agradi que el PSOE, el govern del PSOE, tingui tendència a tancar acords que es presenten in extremis, sense temps ni gaire ganes, s'ha de ser sincer, tampoc a modificar-los. També em sembla injust fer aquest reduccionisme quan durant setmanes hem explicat que aquest era l'acord de Yolanda Díaz, que no és socialista. Però, en tot cas, comparteixo amb els agents socials que aquesta és una reforma necessària, que és una reforma que és urgent, que potser no és la millor, d'acord, però en tot cas és la que tenim, i el que segur que no ens podem permetre és perdre-la. Retraiem-li al govern la manera de buscar-hi suport. Retraiem a la patronal l'immobilisme i l'amenaça que no la secundarà si se'n toca una sola coma. Retraiem als sindicats que no estiguin disposats a anar més enllà. Retraiem-nos entre tots els que calgui, però no deixem perdre aquesta reforma laboral. I encara un tercer protagonista avui serà el professor José Parra Moyano. És professor de blockchain i digitalització a la Copenhagen Business School. És doctorat en disseny de mecanismes de blockchain i és una de les veus més reconegudes internacionalment a Europa en aquestes noves tecnologies. Una sort que avui puguem comptar amb ell en el programa. De fet, aquests dies haureu llegit, per exemple, el diari Esport, si us agrada la premsa esportiva, o a l'Ara, que hi ha una empresa que opera amb criptomonedes, que està oferint al Barça la quantitat més gran que mai algú ha posat sobre la taula per patrocinar el club. Ahir, quan Putin sortia a televisió, tot el món n'estava pendent i deia que volia parlar d'una cosa que preocupava a tothom. No es va referir a Ucraïna, va començar a parlar de criptomonedes. Abans d'ahir us vam explicar que s'ha desmantellat a Espanya una xarxa internacional que venia certificats de vacunació i PCRs falses. S'havien de pagar en criptomonedes, en bitcoins. Fa unes setmanes van sortir les vendes mundials d'art de l'any passat en NFTs, en actius digitals. Doncs les xifres ja superaven les vendes convencionals d'art en un any. Jo no us enganyaré, és un tema espessot. Sovint les criptomonedes i l'entorn blockchain generen rebuig perquè són complicades d'entendre i perquè els associem a més a un món fosc i d'especulació, però estan aquí, han vingut per quedar-se, ara estan començant a sortir de la foscor amb ganes d'entrar a les nostres vides, són una constant a qualsevol persona que tingui xarxes socials. Per tant, avui intentarem entendre'ls una mica més i aprendre'n alguna cosa, saber qui hi ha i què es mou darrere d'aquesta nova economia mundial. En parlarem amb el professor José Parra Moyano a partir de 9:45 del matí. Va, posem el dia en solfa. D'entrada comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. La previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Tornem a començar la jornada amb un temps marcat per les baixes temperatures a bona part del país, però avui amb novetats, i és que les temperatures mínimes no han estat tan baixes a la costa central i al prelitoral de Barcelona. La resta, glaçades, i ara mateix temperatures de 4, 5, 6 graus a moltes valls del Pirineu i també punts del Prepirineu. Per tant, doncs, abriguem-nos, tot i que no fa tant de fred, sobretot cap a l'àrea metropolitana. Temperatures diurnes com les d'ahir, màximes en general entre els 10 i els 15 o potser 16 graus en alguns punts de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Les boires que tenim ara mateix, o boirines, a les comarques del Pla de Lleida marxaran ràpidament i el sol s'imposarà a tot Catalunya. I el que estem explicant per avui també és vàlid de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps, per saber com se circula la xarxa viària, per saber què us trobareu, si heu d'agafar el cotxe o si l'acabeu d'agafar. Com sempre, anem cap al RAC a aquesta hora. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem un matí de dijous més aviat tranquil pel que fa a la xarxa viària, però sí que tenim ara algun punt de retenció, com sobretot a la C-245, que és la carretera que porta de Sant Boi de Llobregat cap a l'autovia 2. Sembla ser que hi ha hagut alguna incidència que està deixant aturades per sortir de Sant Boi en aquesta via que porta cap a l'autovia. També tenim retencions ara a la Ronda. Són els punts habituals en sentit Llobregat, uns 4 quilòmetres a l'altura del Poblenou, també un parell de quilòmetres a l'altura d'Horta, i també hi ha retencions per entrar per la Pota Nord al nus de la Trinitat per aquesta B20. També per la C58 hi ha retencions habituals, ara són uns 3 quilòmetres per entrar al nus de la Trinitat i també un parell de quilòmetres a Ripollet en sentit Terrassa. I també l'autopista P7 porta 3 quilòmetres de trànsit força carregat a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Passen 6 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dijous. Aquesta pròxima nit s'aixequen pràcticament totes les restriccions per la pandèmia a casa nostra. També el passaport Covid, que demà ja no serà necessari per entrar enlloc. El govern ha decidit aquesta nit que ja no és útil perquè no serveix per evitar contagis amb Omicron. Els experts alerten que és massa aviat per deixar-nos sense restriccions. Catalunya ja ha detectat casos de la nova variant d'Omicron, la coneguda com a silenciosa. Aquesta variant pot ser encara més contagiosa que l'Omicron detectada a Sud-àfrica, però no hi ha evidències que provoqui casos més greus. L'Omicron silenciosa o sigilosa s'anomena així perquè és més difícil de detectar amb els testos. El govern espanyol convoca patronals i sindicats el pròxim 7 de febrer per negociar quin ha de ser l'augment del salari mínim per aquest any. Els sindicats creuen que ha d'arribar als 1.000 euros mensuals. I aquesta nit a Barcelona, reunió entre la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el conseller de Treball, Roger Torrent, per parlar de la reforma laboral. El text es debatrà la propera setmana al Congrés, però el govern espanyol no té encara el suport ni d'Esquerra ni tampoc del PNB. Catalunya insisteix al president del Comitè Olímpic Espanyol que vol liderar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Aquesta nit s'han reunit la consellera de la Presidència i el president del COE. Pere Aragonès ha assegurat al Parlament que només hi haurà candidatura si el territori vota a favor dels Jocs en la consulta que hi farà. L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar més de 338 milions d'euros en frau fiscal durant l'any passat. És més del doble que l'any anterior. El govern assegura que per cada euro que inverteix en l'agència, se'n recuperen 4. Laporta portarà la gestió de la Junta de Bartomeu a la Fiscalia. Dimarts vinent, el Barça explicarà el resultat de l'informe forensi que va encarregar de la gestió anterior, però el club assegura que ja té prou indicis de conductes il·legals com per portar el cas davant la justícia. El Barça hauria detectat comissions i pagaments injustificadament alts pels preus de mercat.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc per comprar el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, destinat a una comissaria de Barcelona. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Encara pendent de concretar les funcions que desenvoluparà, Trapero treballarà provisionalment des d'un despatx de la comissaria dels Mossos de l'Eixample, a la plaça d'Espanya. El seu càrrec dependrà finalment del director de policia, Pere Ferrer, i no del conseller d'Interior, com es va assegurar inicialment. Ho avança La Vanguardia.
I la policia situa el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat com un dels responsables de la presumpta malversació al Consell Esportiu d'aquesta localitat.
Segons la UDEF, el regidor Cristian Alcázar hauria estat responsable de la falta de control de subvencions públiques al Consell Esportiu de la ciutat. També estan imputats l'exregidor Cristian Plaza i l'exdirector del Consell, Eduard Galí. Ho detalla Jesús Albalat, al periòdico.
I un brot de Covid amb 23 positius fa créixer l'atenció al CIE de la Zona Franca.
Entitats que defensen els drets de les persones migrants migrades com Migra Estadio, Miridia o Tanquem els CIES denuncien que s'ha aïllat els infectats en espais que no compleixen les condicions per poder fer bé aquest aïllament. Les entitats han presentat una queixa als jutjats. Ho explica Montse Riart, a l'Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
A partir d'aquesta mitjanit decauen totes les restriccions a Catalunya excepte el tancament de l'oci nocturn i l'ús de la mascareta. Finalment, el certificat Covid tampoc serà necessari al lloc ni per accedir a bars, restaurants, gimnasos o residències. El govern ha decidit prescindir-ne aquesta nit després d'analitzar l'informe del Comitè Científic Assessor sobre l'efectivitat d'aquesta mesura. Un informe que tant fa consideracions a favor com en contra d'aquesta restricció. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. A partir d'avui a les 12 de la nit ja no caldrà ensenyar el document conforme s'està vacunat cada vegada que es vulgui dinar dins un restaurant o anar al gimnàs. El govern ha decidit no allargar més aquesta mesura després que l'informe que va encarregar per avaluar-ne l'efectivitat hagi conclòs que les persones vacunades també es contagien de la variant Omicron. Com que ara aquesta variant és la dominant, consideren que el passaport ja no fa la funció per a la qual va ser instaurat. De fet, el govern reconeix des de fa dies que l'Omicron té un comportament diferent i cal analitzar de nou si moltes de les restriccions que s'havien adoptat en altres onades de la pandèmia ara són realment útils.
Gràcies, Judit. Per tant, aquesta és la decisió d'aquesta nit i que de facto farà que s'acabin pràcticament totes les restriccions a partir d'aquest divendres. Però els experts encara no donen per acabada la sisena onada de la pandèmia i, de fet, alerten que encara és massa d'hora per prendre aquesta decisió. En les últimes 24 hores, Salut ha notificat 36.000 nous contagis. És una xifra alta, però també és cert que en són 20.000 menys que en l'últim recompte i per primera vegada des de les vacances de Nadal els ingressats a les UCIs han baixat de 500. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. En concret, Salut ha declarat 495. Això són 18 menys que en l'anterior balanç. Pel que fa a les defuncions, el departament ha notificat 40 noves morts per Covid. El cap del Servei de Malalties Infeccioses i responsable de la unitat de Covid de l'Hospital del Mar, Juan Pablo Orcajada, insisteix, però, que les xifres d'ingressos i de contagis encara no són prou bones per relaxar les mesures. N'ha parlat a l'Estel Migdia.
Els ingressos a cures intensives encara estem en una situació que és veritat que ja no puja com estava pujant i que inclús comença a baixar, però pot ser, s'hauria d'esperar una mica perquè la quantitat de contagis que hi ha encara al carrer és enorme, no? I el solapament, no, que ha pogut haver-hi entre la Omicron i la Delta, penso que a lo millor és una mica d'hora.
Solapament entre Delta i Omicron i també una nova variant d'Omicron. Salut ha confirmat els dos primers casos d'aquesta variant anomenada sigilosa o silenciosa i que es caracteritza per no tenir la mutació característica d'aquesta variant al gen S. De fet, això, perquè ens entenguem, el que fa és que la variant sigui més difícil de detectar en una prova PCR o en un test d'antígens.
La nova subvariant té més mutacions que l'Omicron original i podria ser encara més transmissible, però ara com ara no hi ha evidència d'una major gravetat ni d'un major escapament de les vacunes. Ho ha afirmat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La nova soca ja s'ha detectat en uns 40 països, entre els que hi ha el Regne Unit, l'Índia o Dinamarca.
Per cert, que Salut ha anunciat que es volen incorporar alguns canvis en el sistema de recompte de les dades Covid. Uns canvis que poden fer que baixi la xifra oficial d'ingressos, especialment a les UCI.
Salut calcula que entre un 8% i un 10% dels pacients a l'UCI tenen Covid, però que aquest no és el motiu principal de l'ingrés. Per això introduiran una variable en la declaració d'ingressos a l'UCI que discrimini clarament el motiu d'ingrés, aclarint si és per la Covid o bé per un altre motiu, però el pacient també està contagiat.
Més coses d'aquest dijous. El govern espanyol vol apujar el salari mínim interprofessional aquest any. L'augment vol que es pacti, vol que es faci en la mesa de diàleg social que ha convocat amb sindicats i patronals el pròxim dia 7 de febrer. Ho ha anunciat la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, que de fet està aquests dies de visita a Catalunya. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és acostar-lo als 1.000 euros al mes. La també ministra de Treball ha defensat que el govern actual ha pujat els sous més baixos un 31%, passant dels 735 euros als 965 actuals. Ara bé, Díaz ha afegit que aquest increment no és suficient i que cal arribar al 60% del salari mitjà abans que s'acabi la legislatura. Així ho ha defensat.
Subir el salario mínimo no es un proyecto político, es mejorar la vida de la gente trabajadora y más humilde de mi país. Y aquí siempre me van a encontrar.
La vicepresidenta del govern espanyol ha assegurat que apujar el salari mínim és bo tant per les persones com pel conjunt de l'economia.
Gràcies, Sílvia. Precisament ahir al vespre, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, es va reunir amb el conseller d'Empresa, Roger Torrent, per parlar de la reforma laboral que, per ara, Esquerra no votarà.
La trobada ha estat confirmada a aquesta emissora per les dues bandes, tot i que en un principi no estava anunciada a l'agenda de la ministra. Des de l'executiu català s'explica que l'objectiu era expressar la posició del govern a l'entorn de la reforma laboral que s'ha de debatre la setmana que ve al Congrés dels Diputats. A hores d'ara, la reforma no compta encara amb els suports necessaris per tirar endavant.
Encara sobre aquesta reforma laboral, els sindicats fan una crida, en aquest cas a Esquerra, aquí a Catalunya, perquè l'aprovi. Aquest és Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya.
Nosaltres volem que aquest acord sigui ratificat per la majoria d'esquerres que va tombar en el Rajoy en el seu moment, per la majoria d'esquerres que va fer l'investidura d'aquest govern, per la majoria d'esquerres que ha aprovat els pressupostos i, per tant, creiem que cal crear les condicions perquè això sigui possible.
Aquest dimecres, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, s'han reunit per abordar la candidatura teòrica dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Tot plegat el mateix dia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat que els veïns de l'Alt Pirineu i l'Aran seran els que tindran l'última paraula per si s'han de celebrar aquests Jocs o no.
Perquè si el territori ha de voler, en tot cas, aquests dies se n'han dit moltes coses de la candidatura als Jocs Olímpics oberts de 2030, però el que és cert és que si el territori no ho vol, no hi hauran jocs.
Paraules del president al Parlament de Catalunya, una postura, la de l'executiu, que ha despertat crítiques en alguns dels partits. En repassem algunes d'aquestes crítiques.
Des de Ciutadans critiquen, com també ha fet el president de l'Aragó, que el govern no tracti d'igual a igual aquesta comunitat. I des dels comuns retreuen que el govern no contempli prou l'impacte ambiental que suposaria celebrar uns Jocs als Pirineus. Escoltem Carlos Carrizosa i Jessica Albiach.
Ustedes se están resistiendo a presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en pie de igualdad y conjuntamente con Aragón. Y lo hacen contra el criterio del COE, contra el criterio del gobierno de Aragón y contra el criterio también del gobierno de España. Ustedes lanzan un mensaje de soberbia.
I a més, de moment estem a cegues. A dia d'avui no sabem encara l'impacte ambiental, no sabem quines seran les infraestructures que implicaria, no sabem ni tan sols si hi haurà neu al Pirineu i tampoc quan costarà. Vostès, en el cas del canvi climàtic, estan gairebé actuant com si fos el Meryl Streep de la pel·lícula Don't Look Up.
Segons un informe al qual ha tingut accés l'agència EFE, la mesa del Parlament va activar el protocol d'assetjament psicològic contra l'exlletrat major Antoni Bayona.
La mesa va activar el protocol després que el novembre passat l'arxivera Blanca Martínez presentés la seva dimissió davant la secretària general del Parlament, Esther Andreu. En l'escrit, la funcionària criticava Antoni Bayona per haver-la acusat de forma desmesurada de no actuar amb imparcialitat davant la sol·licitud per part del diari Ara d'accedir a la informació relacionada amb les llicències per edat. Un mes després, el 23 de desembre, Bayona va dimitir de l'òrgan de garantia de dret a l'accés a la informació pública.
Arrel d'aquest cas de les llicències d'edat, el PSC ha mogut fitxa i ha presentat un document per millorar la transparència del Parlament.
Segons ha pogut confirmar a Ràdio Estel, la diputada aquest dimecres Assumpta Escarp ha lliurat el document a la mesa de la cambra. Proposen crear una unitat d'informació al Parlament que tingui recursos i gent formada en transparència.
L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 338 milions i mig d'euros en frau fiscal aquest 2021. És més del doble que l'any anterior.
Ho ha explicat el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, durant el ple del Parlament, on ha lamentat que l'Estat posi traves a la Generalitat a l'hora de disposar de totes les dades fiscals de la ciutadania i per perseguir millor l'evasió d'impostos. Segons el conseller, per cada euro que s'inverteix en l'Agència Tributària Catalana, se'n recuperen 4.
Els Estats Units rebutgen la reclamació de Rússia d'impedir que països de l'est d'Europa entrin a l'OTAN. Aquesta era una de les principals demandes que feia Rússia com a mesura per evitar el conflicte bèl·lic amb Ucraïna.
Els Estats Units manté la porta de l'OTAN oberta per a Ucraïna i no cedeix a la demanda russa. Precisament ahir els Estats Units i l'OTAN van entregar a Rússia documents per intentar resoldre la crisi amb Ucraïna, amb els que asseguren que es vol donar una oportunitat al diàleg amb Vladimir Putin. Tot i així, les línies vermelles amb Rússia es mantenen i l'amenaça en cas que Rússia optés per una intervenció sobre Ucraïna també. Així ho defensava ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
En el Consejo de Asuntos Exteriores del pasado lunes ya se empezó a trabajar conjuntamente por parte de los ministros en esa dirección para ir preparando esa respuesta con sanciones y, evidentemente, junto con esa unidad en la disuasión, unidad en el diálogo, en la diplomacia y, por tanto, en la espera de que haya una desescalada a toda esta tensión.
El conflicte a Ucraïna, per cert, ha fet que el líder de l'oposició a Espanya, Pablo Casado, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ara escoltàvem, hagin tornat a parlar. Atenció, perquè feia 8 mesos que no ho feien. A més, fa un any i mig que els dos líders no es reuneixen.
El líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha trucat aquest dimecres a Sánchez per parlar sobre la crisi. La conversa ha durat 25 minuts i Casado ha reiterat el suport del Partit Popular per acomplir amb les seves obligacions en el marc de l'OTAN. El president del govern insisteix que per garantir un diàleg exigent amb Rússia, la prioritat passa per la dissuasió i la desescalada a través de la diplomàcia.
Un coet de l'empresa SpaceX, atenció a aquesta notícia, un coet de l'empresa SpaceX està volant sense control cap a la Lluna i podria impactar contra aquest satèl·lit el pròxim dia 4 de març. Així ho preveuen, de fet, els càlculs de la trajectòria d'aquest dispositiu que es va llançar ara fa 7 anys, al febrer del 2015.
L'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català ha explicat que d'aquest xoc tan sols se'n traurà rèdit científic per estudiar millor la Lluna, però que no tindrà més conseqüències perquè les dimensions del coet, comparades amb les de la Lluna, són ínfimes. Ho ha dit el Tot anirà bé de Radio Estel.
La Lluna ni se n'assabentarà. Sí, és menys que el xoc d'un mosquit contra el cos d'una persona. Clar, és que aquestes coses xoquen a l'opinió pública, evidentment, impacten, mai millor dit, perquè són coses que no són freqüents.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Com sempre, repassant l'actualitat al matí a Ràdio Estel, ens fixem també en el que es publica a la premsa digital. L'any passat van caducar gairebé 1 milió de vacunes contra la Covid a Espanya.
La xifra representa l'1% de les dosis rebudes. La majoria eren de Janssen i AstraZeneca. L'Agència del Medicament ho atribueix en part al canvi d'estratègia en la vacunació. Espanya va arribar a cedir 50 milions de vacunes a altres països, tot i que la meitat de les dosis no van arribar al seu destí. A nivell mundial, un informe de l'agència britànica Airfinity prediu que a finals d'aquest proper mes de març, 241 milions de vacunes adquirides per la Unió Europea i països del G7 caducaran. Se'n fa ressò al diario.es.
Dinamarca és el primer país d'Europa en decretar la fi de la pandèmia.
El govern del país elimina totes les restriccions a partir de l'1 de febrer i deixa de considerar la Covid una amenaça social. La primera ministra danesa ha explicat que és hora de deixar enrere la pandèmia i seguir endavant. Aquesta decisió s'ha donat el dia en què les autoritats daneses de salut confirmaven el segon nombre més gran de casos diaris de Covid des de l'inici de la pandèmia, en concret prop de 47.000 casos. Ho destaca Nació Digital.
La Unió Europea vol un carregador universal per tots els dispositius el 2024.
La iniciativa pretén que el port d'entrada utilitzat en tots els telèfons que fan servir el sistema Android es converteixi en l'entrada estàndard per tots els aparells electrònics portàtils. L'objectiu seria evitar els 11 milions de tones de deixalles de productes tecnològics que acaben en les escombraries. A més, a l'hora de comprar un dispositiu, ja no serà obligatori comprar també un carregador. Ho llegim en diversos mitjans.
I ens fixem també, i més de prop, en el que passa al territori. El 76% del consum d'aigua a Girona durant l'any 2020, el 76%, es va destinar a l'ús domèstic.
L'informe de l'Ajuntament de Girona apunta que l'any passat els gironins van gastar menys aigua que l'anterior. S'ha de tenir en compte, però, que el consum del 2019 va ser el més elevat dels últims 10 anys.
I encara a Girona, accident múltiple, més mortal, a l'autopista AP7, al seu pas per Agullana, un accident protagonitzat per 3 camions i un turisme.
El sinistre ha implicat 3 camions amb càrrega i un turisme que ha quedat enmig dels altres vehicles i el conductor ha quedat atrapat sense poder sortir. Els bombers han anat al lloc dels fets i han realitzat les corresponents tasques per rescatar el conductor del turisme, però ha acabat perdent la vida.
I una bona notícia. Adif adjudica, atenció, les obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga. Aquest desdoblament costarà, d'entrada, 55 milions i mig d'euros.
La construcció de la doble via de la línia de Vic és una reclamació històrica i en els propers mesos es començarà a fer realitat amb una inversió, com deies, inicialment de 55 milions d'euros i mig per la construcció d'aquesta doble via i també per electrificar tot aquest tram. Es preveu que es finalitzi en un període aproximat de 2 anys. Ho llegim al 9-9.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
I anem amb la informació esportiva. L'actual junta directiva del Barça denuncia a la Fiscalia. La directiva de Josep Maria Bartomeu ho fa després de conèixer les conclusions de l'informe forense que va encarregar per detectar possibles irregularitats en la gestió del club i que es farà pública l'1 de febrer. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. La Junta de Laporta confirma que s'haurien trobat operacions sospitoses, com la contractació de diferents proveïdors a preus molt per sobre del valor de mercat o una gestió regular en el projecte de l'Espai Barça. En aquest cas, el club, amb Bartomeu al capdavant, s'hauria gastat al voltant de 150 milions d'euros, que és el 25% del pressupost inicial, però només s'haurien executat el 5% de les obres. En el punt de mira de la Due Diligents també hi ha els fitxatges de Malcolm i Griezmann i les comissions que es van pagar als diferents agents. L'actual directiva va rebre les conclusions de l'informe a finals del 2021 i els donaran a conèixer en un acte públic el proper dimarts, dia 1 de febrer, al matí.
Una roda de premsa, evidentment, que serà seguida amb molta atenció per conèixer què és el que diu aquest informe forensic. Feina als despatxos del Barça en aquest sentit, però també en un altre continua el mal de cap per la renovació d'Ousmane Dembélé.
El representant del jugador, Moussa Sissoko, es va reunir ahir amb l'entrenador Xavi Hernández per abordar la situació i li hauria traslladat la intenció de renovar amb el Barça. Els representants del jugador es van mostrar receptius, però la idea del club continua sent la mateixa. O el davanter francès renova abans de dilluns o haurà d'abandonar el club. Si no es troba una solució abans, el jugador acabarà la temporada des de la grada.
Per tant, dies clau per resoldre el futur de Dembélé i si el Barça pot fitxar o no en aquest mercat d'hivern. Parlem de bàsquet. Nou triomf de la penya a l'Eurocup.
Els badalonins han superat a l'Hamburg per 75-92 i ja sumen 9 victòries en 11 partits. A més, el triomf d'aquesta nit els col·loca líders en solitari. Parra, amb 18 punts, ha estat el màxim anotador del partit, ben secundat per Pep Busquets i Derek Willis, amb 11 punts. També a l'Eurocup, el Moravanca Andorra ha guanyat el Trento italià 71-82 en el debut de David Audal al capdavant de la banqueta andorrana. Avui és el torn del Barça, que juga a partit d'Eurolliga. Els blaugrana reben la visita de l'Asvel de Lió a les 9 de la nit, en directe per DAZN. Ja sí que Vicius no podrà comptar amb cert Aksanli, que ahir el club va confirmar que està confinat després de donar positiu en coronavirus.
En tenis, el català Marcel Granollers i la seva parella de dobles eliminats de l'Open d'Austràlia a les semifinals.
Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han caigut aquesta matinada davant Kokkinakis i Kyrgios en 2-7, 7-6, 6-4, i es queden a les portes de la final. En el quadre d'individuals femení aquest matí sabrem qui són les finalistes. A 9:15 comença la semifinal entre Ashley Barty i Madison Keys i a les 11 juguen Daniela Collins i Iga Swiatek.
Hi ha encara temps per un apunt de futbol sala. Espanya empata a 2 davant l'Azerbaiyán.
Els vermells no passen de l'empat i se situen ara segons de grup amb 4 punts. Els queda l'última jornada encara contra Geòrgia, on depenen d'ells mateixos si volen passar com a primers de grups i així evitar coincidir amb Rússia, una rival forta a la següent fase eliminatòria.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I com sempre, música per arribar al punt de 9:15 del matí. Tal dia com avui, de fa 50 anys, el 27 de gener del 1972, va morir la cantant de gospel i blues Mahalia Jackson. És la figura femenina més important d'aquest gènere. Aquí canta Joshua Fit, The Battle of Jericho. Jericho, Joshua Fit, The Battle of Jericho, and walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're none like the Battle of Jericho. Hallelujah. Joshua fit the Battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fit the Battle of Jericho, and the wolf came tumbling down. Hallelujah. Joshua fit the Battle of Jericho. Jericho, Jericho. Joshua fit the Battle of Jericho, and the wolf came tumbling down.
Jericho, 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 Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down, hallelujah, Joshua fought the battle.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dijous, és 27 de gener, avui farem tertúlia amb la Milagros Pérez Oliva, amb l'Oriol Marc i amb l'Alberto Gómez a partir del punt de les 9 del matí, amb ganes d'escoltar-los per analitzar el que ens porta el dia. Un dia carregat d'informacions, una d'elles l'abordarem amb alguns dels seus protagonistes d'aquí uns minuts. Javier Pacheco i Camil Ros, els secretaris generals de Comissions Obreres i de la UGT a Catalunya, respectivament, d'aquí a 4 minuts encara no, ens acompanyaran en directe. Ahir tots dos es van trobar amb la ministra de Treball, amb Yolanda Díaz, que segueix a Catalunya, que avui ha de visitar la fàbrica de SEAT. Els sindicats i el govern i la patronal han pactat una reforma laboral que està encallada al Congrés, s'ha de debatre la propera setmana, però el govern espanyol encara no té, com a mínim públicament, garantits els suports per tirar-la endavant. Esquerra i la resta de partits que van fer president a Sánchez es resisteixen a aprovar-la. Ahir va haver-hi una reunió aquí a Barcelona entre Roger Torrent i Yolanda Díaz, justament per intentar desencallar-ho. S'entén perfectament des d'un punt de vista polític que no agradi a la resta de partits, que el PSOE, des del seu govern, tingui una certa tendència, no només amb això, pel que ha anat passant al llarg de la legislatura, de tancar acords que s'acaben presentant a la resta de grups in extremis, sense gairebé ni temps a debatre'l o que hi hagi modificacions. També és veritat que en aquest cas concret sona una mica injust fer aquest reduccionisme quan durant setmanes i setmanes s'ha dit que aquesta era la reforma de Yolanda Díaz, però vaja, puc entendre totes aquestes reticències i que els partits polítics volguessin una mica més de temps per fer-hi canvis, però en tot cas comparteixo amb els agents socials que aquesta és una reforma que és necessària, és una reforma que és urgent, que potser no és la millor, segurament no, però en tot cas és la que tenim i seria important intentar no deixar-la perdre. Podem fer-nos tots els retrets que vulguem, al govern per la manera que ha tingut de tirar-la endavant i ara de buscar-hi suports, a la patronal que diu que si es toca una coma no la canviarà, als sindicats que alguna cosa també hi hauran fet, tot. Ens podem retreure el que calgui, però és important que la reforma laboral tiri endavant perquè tots plegats la necessitem, per la temporalitat, per la precarietat i per tot allò que fa tant de temps que diem que està condemnant el nostre sistema de treball a no acabar de funcionar. Per cert, que avui també vull parlar d'una altra qüestió i, a més, fer-ho amb un autèntic crac europeu, amb el José Parramoyano, que és professor de blockchain i digitalització a la Copenhagen Business School. És realment una veu molt autoritzada per parlar de blockchain, per parlar de criptomonedes. Aquests dies no paren d'aparèixer a tot arreu. Si heu llegit el diari Sport o l'Ara, haureu vist que hi ha una empresa que opera amb criptomonedes que li està oferint al Barça la quantitat més gran de diners que mai ningú ha posat damunt de la taula per patrocinar el club. Ahir Putin s'esperava que sortís a parlar d'Ucraïna i en lloc de parlar d'aquest possible conflicte va dir que havia de parlar d'una cosa que preocupava a tothom, que eren les criptomonedes. Es va desmantellar una banda fa uns dies aquí a Espanya, una banda internacional que et permetia aconseguir certificats de vacunació fraudulents o PCRs falses i s'havien de pagar amb criptomonedes. Estan a tot arreu. Entenc que generen un cert rebuig, que no les acabem d'entendre, que és un món fosc, que és un món opac, que és un món complicat, però aquí està. Només cal tenir una xarxa social qualsevol, obrir el telèfon mòbil i veure que tenim una autèntica inundació de publicitat més o menys encoberta d'aquestes criptomonedes que envolten la nostra vida. Avui en volem saber alguna cosa més i intentar entendre què hi ha darrere d'aquest món que està movent tant i tant diner. En parlarem amb el professor José Parramoyano a partir de 9:45 del matí. Va, que avui és dijous i aquests són els titulars més destacats del dia. Aquesta nit s'aixequen pràcticament totes les restriccions per la pandèmia, també el passaport Covid, que demà ja no serà necessari per entrar enlloc. El govern ha decidit aquesta nit que ja no és útil perquè no serveix per evitar contagis amb Omicron. Els experts alerten, però, que és massa aviat per deixar-nos sense restriccions. Catalunya ja detecta casos de la nova subvariant d'Òmicron, la coneguda com a silenciosa. Aquesta variant pot ser encara més contagiosa que l'Òmicron detectada originalment, però no hi ha evidències que provoqui casos més greus. Aquesta subvariant, silenciosa o sigilosa, s'anomena així perquè és més difícil de detectar amb els testos. El govern espanyol convoca patronals i sindicats el pròxim 7 de febrer per negociar quin ha de ser l'augment del salari mínim per aquest any. Els sindicats creuen que ha d'arribar als 1.000 euros mensuals. Mentrestant, aquesta nit hi ha hagut una reunió a Barcelona entre la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el conseller de Treball, Roger Torrent, per parlar de la reforma laboral. El text es debatrà la propera setmana al Congrés, però el govern espanyol encara no té garantits públicament, com a mínim, els suports ni d'Esquerra ni del PNB. Catalunya insisteix al president del Comitè Olímpic Espanyol que vol liderar la candidatura pels pròxims Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Aquesta nit s'han reunit la consellera de la Presidència i el president del COE. De la seva banda, Pere Aragonès assegura al Parlament que només hi haurà candidatura catalana si el territori vota a favor dels Jocs en la consulta que hi farà. L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar més de 338 milions d'euros en frau fiscal durant l'any passat. És més del doble que l'any 2019. El govern assegura que per cada euro que inverteix en l'agència en recupera 4. I Laporta portarà la gestió de la Junta de Bartomeu a la Fiscalia. Dimarts vinent al Barça explicarà el resultat de l'informe forensic que va encarregar, però el club assegura que ja té prou indicis de conductes il·legals com per portar el cas davant de la justícia. El Barça hauria detectat comissions i pagaments injustificadament alts pels preus de mercat. I per acabar, els titulars, com sempre, el temps i el trànsit. D'entrada, mirem cap al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Bon dia, temps estable i assolellat, una jornada més, en portem unes quantes, i així continuarem també de cara als propers dies. Avui, altra vegada, parlarem d'un ambient força assolellat, les boirines de primeres hores del matí han d'anar desapareixent a poc, i pel que fa a les temperatures, avui han pujat una mica respecte a les d'ahir, sobretot el que seria les comarques del litoral central i també per litoral de Barcelona. Aquestes temperatures, però, les diurnes, seran molt semblants a les d'ahir, per tant, màximes entre els 10 i els 15 o 16 graus a bona part de Catalunya. De cara a demà, tot continua de la mateixa manera. Petits canvis de cara a dissabte, pugen una miqueta les temperatures, tornen a recular de cara a diumenge i la setmana que ve l'anticicló continuarà present.
Gràcies, Jordi. I actualitzem la situació pel que fa a la circulació a les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant de dues incidències pel que fa a la xarxa viària. La primera la tenim a l'altura de Barberà del Vallès, on hi ha hagut un accident fa una estona a l'AP7 que ha provocat, a aquesta hora encara provoca, uns 5 quilòmetres d'aturades des de Mollet del Vallès fins a Barberà. També es veu afectat al sentit contrari, al sentit Girona, on hi ha uns 3 quilòmetres de congestió també en aquesta autopista. També per la C58, ara hi ha 4 quilòmetres de retencions per entrar al nus de la Trinitat des de Montcada i també un parell de quilòmetres a Ripollet, en aquest cas en sentit Terrassa. I l'altre punt també amb molta congestió és la C245, que és la carretera que porta de Sant Boi de Llobregat a l'autovia A2. Hi ha hagut un accident en aquesta via i això està provocant aturades en tots dos sentits, sobretot per sortir de Sant Boi. També les veu afectada, de fet, l'autovia A2 amb 3 quilòmetres de retencions a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. I pel que fa a les rondes, ha millorat ja molt la situació, només queda algun tram més carregat en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 8 minuts del punt de 8:45 del matí. Fem una pausa breu per la publicitat i en tornar Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, i Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Acompanya el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dijous 3 a les 6 de la tarda a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada dia hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp Cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Marine y Condrohelp Cápsulas. En herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
A la pujada de gener li restem l'IVA, que ja està bé. Divendres 28 i dissabte 29 de gener a Capravo, per una compra mínima de 30 euros, et tornem tot l'IVA de la teva compra amb vals de descompte. I també a capravoacasa.com. Més informació a capravo.com/promocions. Capravo, així de bo.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a El Matí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Hem explicat en aquest informatiu, d'una banda, el govern espanyol ha convocat a sindicats i patronals el pròxim dia 7 de febrer per començar a parlar, a negociar quin hauria de ser l'augment del salari mínim de cara a aquest any. I a més, aquesta nit hi ha hagut aquí a Barcelona una reunió entre la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i Roger Torrent, que és el conseller d'Empresa, per tal d'intentar desencallar un acord per tal que Esquerra Republicana s'avingui a votar favorablement en la tramitació de la reforma laboral que ha de començar la propera setmana i s'ha de votar al Congrés dels, Diputats. És acord, aquest text, aquest acord de reforma laboral al qual ha arribat el govern espanyol amb la patronal i amb els sindicats, però que de moment, des d'un punt de vista públic, encara no ha aconseguit tenir el suport dels partits que van propiciar la investidura de Pedro Sánchez en el seu moment. Estem parlant, en el cas de Catalunya, d'Esquerra Republicana, també hi ha el PNB, hi ha Bildu, etc. Doncs en aquest sentit hi ha hagut aquesta reunió aquesta nit. La ministra abans s'havia reunit amb els secretaris generals de Comissions Obreres i de la UGT a Catalunya, i avui ens acompanyaran tots dos en directe al matí a Ràdio Estel. D'entrada podem saludar en Camil Ros, que és el secretari general de la UGT a casa nostra. Senyor Ros, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquesta nit hi ha hagut aquesta reunió entre la ministra i el conseller d'Empresa. Vostè confia que en el cas de Catalunya Esquerra Republicana finalment acabi permetent la tramitació en positiu d'aquest text de reforma laboral?
Jo espero que sí, perquè si mirem les bases de l'acord que hem arribat, doncs són bones, i al mateix temps doncs tenim coneixement doncs que, bueno, a part del sopar d'ahir, que esperem que els hi senti bé el sopar, no?, i que hagin fet allò un mar i muntanya, i que hagin sumat les coses d'un i d'altres i que hagi sortit ben bo el sopar, doncs que hi ha bases per l'acord, perquè sabem que també estan parlant entre ells durant la setmana passada. Potser sí que mediàticament se les van dir més, no?, uns i altres, però dona la sensació doncs que hi ha més diàleg, i nosaltres creiem doncs que la majoria d'esquerres doncs que va provocar doncs primer la moció de censura al Rajoy i després els governs de Pedro Sánchez en Podemos, amb acords doncs que ja hi havia en l'àmbit laboral, es pugui arribar. A vegades tens la sensació que les coses quan arriben al món polític no saps per on peten, no? I aquí és una mica la sensació, com si el text de la reforma laboral estigui tenint altres debats que no són ben bé els del contingut de la reforma laboral, sinó del moment polític, no? Per tant, confiem que d'aquí al dia 3 es puguin posar d'acord.
Ahir, en tot cas, des del punt de vista polític i concretament sobre la reforma laboral, deia Roger Torrent que no li convencia, per exemple, al Parlament, perquè deia que no era un text suficient, que era un text que quedava curt, deia.
Pues sí, per ell queda curt, per alguns queda molt llarg. Jo crec que el conseller Torrent, si amb una persona que treballa al sector del transport de mercaderies, una empresa amb multiserveis, que ara estaria cobrant uns 13.900 euros, em passaria a cobrar uns 22.000, si això es queda curt, que el Roger Torrent doncs ho faci mirar. Jo crec que no saben del contingut de l'acord i que ho estan situant en un altre debat polític, que és un error, i així és en l'ultraactivitat, així és en la contractació, i per tant, si mirem el que hi ha és potent. I el que no hi és, nosaltres en cap cas hi hem renunciat. Per tant, nosaltres seguirem insistint com seguíem insistint des de pràcticament l'any 2006-2007, que el salari mínim tindria que ser 1.000 euros, i segurament ara es podrà que arribi 1.000 euros. No? I per tant, jo crec que utilitzen arguments que parteixen del desconeixement real de l'acord.
Clar, ara vostè deia que això pot partir del desconeixement real de l'acord. De fet, l'altra queixa que hi ha, en general, per part dels partits polítics, és que els estan plantejant aquest acord pràcticament com un tràgala, si em permet l'expressió, i que no han tingut ni marge ni temps, pràcticament, a discutir-lo. No s'ha gestionat bé políticament els terminis, els tempos, en aquest sentit?
Bueno, aquí és el que et deia abans, quan entren a la dialèctica política, no?, que a vegades no saps per on et surten uns i altres. No? Sí. Nosaltres negociem amb el govern, evidentment també amb la patronal, i després és el govern el que s'ha de encarregar doncs, d'afinar aquestes coses. No sé si ho han afinat prou o no, no? Però, bueno, però amb això que es posin d'acord, nosaltres preferim que es convalidi directament al Real Decret i que no vagi projecte de llei, pels riscos que això pot situar després a l'hora de certes modificacions, no per millorar, sinó per empitjorar. Però escolta, si decideixen el contrari a l'àmbit polític, tenen la legitimitat per fer-ho, no? Però vull dir que amb tot aquest debat, la sensació és que sembla que sigui blanc o negre. No, aquest és un acord que té una suma de qüestions molt importants, no?, que cal tirar endavant, perquè si no es convalida, quan podrem tornar a arribar a un acord d'aquestes dimensions i que el signi la patronal? Pràcticament impossible, no? I per tant, perdem el temps i perdem que la gent pugui guanyar unes condicions de treball, no? Per tant, jo crec que és aquest element doncs, que situaves, doncs, que és el que han d'acordar, si ho fan d'una manera o d'una altra.
Enteneu, no? Per la patronal, aquest feies aquesta referència al blanc o negre, sortia al final, surt també de la patronal la idea, pràcticament literal dit així, que no se'n pot tocar ni una coma, perquè el que la patronal ha dit que accepta és això i no cap modificació en aquest text.
És una part, bueno, és una part de l'equilibri que tenen i és el que opina la patronal. Nosaltres defensem l'acord perquè l'hem signat. Tampoc no
evidentment.
D'allò de dir ara això i ara es colen altres coses. No?
Però em refereixo que els sindicats no heu fet mai el plantejament de dir aquest és l'acord i no permetrem que sigui modificat en cap aspecte, per entendre'ns, no?
Bueno, però nosaltres sí que diem que preferim que sigui la convalidació i que no sigui modificat, això sí, perquè hem de ser respectuosos amb les parts i amb el que hem acordat, no? Però és un tema que no n'hem de fer una muntanya. És que jo crec que hauríem d'estar debatent dels continguts i del que és millor de les condicions de treball i potser el que falta, quan s'aconsegueix i en quin temps s'aconsegueix, no? I no tant d'aquestes coses, si es convalida o no es convalida, si... No? Perquè és que jo crec que estem, per començar, desorientant a la població i alguna gent doncs, semblant doncs, que aquest acord és un acord que quasi no hi ha res quan és fals, i per tant nosaltres preferim que es parli. Si es parla de la importància dels continguts que hi ha a l'acord, no veig qui hauria de votar en contra d'aquest acord, perquè hi ha moltes i moltes millores.
I en tot cas és optimista sobre aquest possible acord, em deia que creu que potser alguna cosa ha canviat a aquests darrers dies.
És a dir, si la bogeria política no guanya, els pim-pams aquests que tenen, jo parlant amb uns i altres, veig que tenen punts d'acord per posar-se d'acord. No et diré quins, perquè és important la discreció, no? Perquè els acords surtin bé. No? Per tant, jo en aquests moments, jo a data d'avui, i doncs, bueno, també vaig tindre un moment de parlar a soles amb la vicepresidenta i aquests dies també doncs, amb alguns dirigents d'Esquerra també he parlat. Jo els hi veig punts d'acord. Clar, si no entren en una bogeria, si comencen els pim-pams com la setmana passada, pues, a lo millor no, però si no, des d'un punt de vista lògic, tenen punts d'acord com ho han fet fins ara. És que no, jo no entendria com han aprovat els pressupostos de l'Estat, Esquerra. Han aprovat no sé quantes lleis durant aquesta legislatura, que ara per un acord com el de l'acord laboral amb els continguts que té, Esquerra votés en posta i es situés en un punt maximalista de propostes, quan ells tampoc no han fet tantes propostes en l'àmbit laboral durant aquesta legislatura.
Queda entès posicionament respecte de la reforma laboral. Ahir, per cert, la ministra i vicepresidenta en aquesta visita a Catalunya anunciava també que us ha convocat sindicats i patronal el dia 7 de febrer per parlar d'aquest augment del salari mínim interprofessional. Hi ha marge també amb la patronal per arribar a aquest acord?
Aquest jo suposo que és una mica més complicat, però no sé, hem firmat la reforma, ho dic perquè l'anterior increment del salari mínim, que només va ser de 15 euros... Mm. D'aquest any passat, la COE no hi va ser, i en teoria tenim ja l'acord amb el govern, doncs, amb les organitzacions sindicals, quan es va arribar a l'acord de l'increment aquest de 15 euros, que aquest any el salari mínim pujaria a 1.000 euros. Bueno, si la COE canvia d'opinió i està a favor, perfecte, però en el darrer no hi van estar. No hi van
per això
estar
li demanava de la probabilitat real de que hi arribi i de que s'arribi aquesta xifra, que crec que el sindicat ja l'heu dit en més d'una ocasió, que el salari mínim hauria d'arribar als 1.000 euros. La ministra també deia que hi tenia aquesta voluntat, però vaja, sembla complicat, perquè sense la COE l'últim acord es va quedar en els 15 euros i encara hi ha una mica més de distància, diguem-ne, del salari actual als 1.000 euros. Em sembla que encara n'hi ha uns 50 i escaig.
Es va acordar, quan hi va haver l'increment dels 15 euros, que va passar de 950 a 965, que el següent pas seria 1.000 euros aquest any i l'any que ve es anirien els criteris de la Carta Social Europea, que em sembla que eren aproximadament uns 1.060. Per tant, nosaltres esperem que el que es va parlar en el seu moment doncs ara es concreti.
Seria un fracàs no arribar a aquests 1.000 euros?
Seria una falta de paraula per part del govern. Nosaltres seguirem insistint, no? Però si es va... Si en les converses... És a dir, per nosaltres, acceptar aquest increment només de 15 euros anava condicionat al calendari. Per tant, esperem doncs, que respecti el que es va parlar en el seu moment.
Una darrera pregunta per acabar, senyor Ros. D'aquí un mes just, un mes i un dia, caduquen la pròrroga dels ERTOs. S'hauria de renovar?
S'hauria de renovar, però evidentment també si convalidem la reforma laboral hi ha tota la legislació dels ERTOs i allò que ja es donaria una estabilitat total a la política d'ERTOs, ja no estaríem pendents de si ara es renova, ara no es renova. Per tant, d'una manera o altra, els ERTOs han de continuar mentre hi hagi Covid, i després hi han d'haver doncs, altres tipus d'ERTO per quan les empreses tinguin situacions de crisi es pugui gestionar, perquè el que s'ha demostrat amb els ERTOs doncs, és durant aquesta crisi del Covid que han salvat milers de llocs de treball. Recordar que les anteriors crisis es anava directe a ERTOs, no? I amb els ERTOs hem salvat. Per tant, d'una manera o altra, els ERTOs han de continuar.
Camil Ros és el secretari general de la UGT a Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Escoltàvem a Camil Ros i escoltem també, evidentment, a Javier Pacheco, que és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Senyor Pacheco, com estem? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada. Li formulo la primera pregunta, igual que li formulava el senyor Ros fa tot just uns minuts. Vostè creu que els partits que van fer possible la investidura de Pedro Sánchez votaran perquè sigui possible el text de la reforma laboral que van acordar?
No me'n passa pel cap una altra cosa, no? Jo penso que els partits, sobretot dos d'ells, no? El PNB i Esquerra Republicana, són partits que amb els seus àmbits governen i saben perfectament perquè protagonitzen les dificultats, no? I la complexitat de la concertació i el diàleg social. Per exemple, aquí a Catalunya protagonitza fins i tot la presidència del Consell de Diàleg Social i sap que la fortalesa i sobretot la solidesa que els donen a les aplicacions legislatives, els acords concertats entre interessos tan contraposats com som els empresaris, els treballadors, que s'apleguen en una taula i es posen d'acord, doncs tenen un valor fonamental i que estic molt segur que aquest convenciment d'aquests partits amb la concertació del diàleg social li donaran sortida a una llei que, a més, millora com mai els drets de la classe treballadora.
Ah, vostè diu que no li passa pel cap, senyor Pacheco, però en el cas català, per exemple, Esquerra diu que aquesta reforma laboral no és la que esperaven, que no és suficient i que no hi votaran a favor. Públicament aquest és el discurs avui.
Bueno, però jo crec que el temps polític s'ha de respectar, les posicions partidàries que apleguen diferents interessos i també governen diferents agendes i calendaris també s'han de respectar, i en aquest sentit jo sóc confiat de que al final, quan prenem la decisió al Congrés dels Diputats per donar-li o no llum a aquesta llei, doncs no me passa pel cap que la decisió sigui mantenir-la del Partit Popular. No me passa pel cap.
Ahir vostè va poder reunir-se amb la vicepresidenta i ministra de Treball. Després, a la nit, Yolanda Díaz es va reunir amb Roger Torrent. No sé si en sap alguna cosa d'aquesta reunió, de si va anar bé o no va anar bé, però, en tot cas, no sé si la veia gaire confiada a la ministra en la trobada que va tenir amb vostè, amb que prosperi aquesta reforma laboral.
Jo penso que comentàvem això, no? Comentàvem aquesta idea i sobretot el convenciment del coneixement dels valors de que representen i defensen aquests partits i que sabem perfectament el que els estem jugant, no? En el món del treball. Canviar la cultura de la precarietat en el món del treball canvia les bases d'un model de societat que s'està construint mitjançant les desigualtats i la pobresa, no? I per tant, donar treball digne i treball decent a la gent és una qüestió que suposo que des de la vessant de les esquerres doncs, i del progrés no es planteja un que pugui embarrancar, no? I, per tant, ella estava també preocupada i ocupada, sobretot, per intentar trobar els consensos i, com veia jo abans, governar les agendes polítiques que tenen damunt de la taula i intentar que el dia 3 de febrer, doncs, aquesta llei estigui ratificada definitivament, no?
Més enllà del que hagi passat en el sopar d'avui, vostès, evidentment, que també han estat els darrers dies parlant amb les dues parts, li consta, com el senyor Ros, que hi pugui haver hagut acostaments en algun sentit, com a mínim en alguns aspectes?
Confio en que sí, perquè penso que les propostes que fa des d'Esquerra Republicana tenen recorregut per intentar, davant de la legislatura, també obrir-se camí, perquè també tenen, en aquest sentit, el suport de les organitzacions sindicals, no? És a dir, nosaltres estem molt d'acord en que hem d'intentar enfortir els convenis autonòmics, no? Per això també tenim espais propis per poder-lo fer, com és l'Acord Interprofessional de Catalunya, i intentar des del marc de relacions laborals català, doncs, promoure aquest tipus d'unitats de negociació col·lectiva que se mostren més solidàries entre els drets dels treballadors i les treballadores, no cap mena de dubte, i això també ho podem compartir i poder-lo promoure amb el que hi resta, no? D'acció i l'agenda legislativa el que queda de la legislatura, i també, com no, estem molt d'acord en enfortir les tuteles dels treballadors i les treballadores que es veuen afectats per els acomiadaments col·lectius, no? Nosaltres hem canviat la cultura amb aquesta reforma laboral del tractament de la contractació i de l'acomiadament. Aquí no es tracta ja de contractar barato i pagar barato per sortir, s'entra barato al mercat de treball i se surt barato del mercat de treball. Es tracta de mantenir la gent en el mercat de treball, i en aquest sentit la reforma de la contractació i els mecanismes RED, que són l'extensió dels certos Covid, no?, que per tothom ho acabi d'entendre, doncs es mantinguin de manera estructural en la nostra política de relacions laborals, doncs és la filosofia que canvia radicalment l'estructura i el paradigma de les relacions de treball en el nostre país. Per tant, enfortir en aquells espais que poden millorar encara més aquesta situació, hi podem estar d'acord, però clar...
Sembla que hem perdut aquesta comunicació. Senyor Pacheco, que em sembla que hi ha hagut algun problema amb la comunicació que s'ha tallat. Mira, fem una cosa. Està OK? Ara sí, senyor Pacheco, que l'havíem perdut en la resposta. Disculpi.
Ah, on segur?